Doncs avui tenim tota una pila de dies mundials, de dies internacionals. Ja saps que sempre ens ho mirem a veure què hi ha. Avui és el Dia Internacional de l'Educació. Ulla, que això és importantíssim. També és el Dia Internacional del Community Manager. Això és relativament modern, abans no existia. És el Dia Mundial de la Cultura Africana, Dia Mundial del Síndrome de Moebius, i avui també és el Dia del Periodista a Espanya. Nosaltres, entre d'altres, fa unes quantes temporades que ho celebrem acompanyats dels nostres amics de Coca-Cola Company, que ens obsequien doncs, amb productes de refresc, de beguda i de snacks aquí a la redacció. A més, tenim uns lots fets d'unes bossetes que commemoren avui, dia 24 de gener, amb un llibre de receptes i una plaqueta clàssica de Coca-Cola que jo us vull obsequiar a tu que m'escoltes des de casa, des del cotxe, des de la feina, des d'on sigui. Què has de fer? Doncs mira, en tenim aquí 8. Els 8 primers que envieu un missatge a través del nostre número de WhatsApp, doncs us endureu un obsequi, sense sortejos ni històries, eh? 664-526-180. 664-526-180. Posa'm el teu nom, almenys al missatge. Soc el Ricard Álvarez. Vinga, que comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Comencem setmana, dilluns 24 de gener, hores d'ara, fregant els 6 graus a la ciutat de Lleida. Un ambient fresquet, com darrerament. Avui pràcticament ens hem posat a una mínima de 4 graus sota zero. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem també doncs, una ullada a l'actualitat política de l'Ajuntament de Lleida. És una setmana clau en la que dijous, com a molt tard, s'ha de presentar una moció de censura, o no. Parlarem amb el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, Xavi Palau, per veure si han rebut alguna oferta, si estan a favor, en contra, en fi, com es va cuinant tot plegat. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicem, tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Hi ha 2:15, la radiografia. Ja saps que posem sobre la taula els resultats del cap de setmana dels partits que s'hagin jugat, que no tots es juguen, que estem en un moment complicat de positius, de contactes estrets i d'altres històries, i per tant l'esport no és pas aliè a aquesta situació. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 13 graus a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, de 12 a Balaguer, 11 a Tàrrega i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable amb intervals de vent de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars, tot i que a primeres hores esperen alguns bancs de boira, preferentment a la depressió central. Per últim, les màximes demà tampoc canviaran gaire, amb uns valors que rondaran els 14 graus a la Seu d'Urgell, els 12 a Balaguer i a Tàrrega, els 11 a Lleida capital i els 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recorda, avui dia del periodista, doncs nosaltres ho celebrem amb uns obsequis que ens han portat de Coca-Cola Company i que vull compartir amb tu. Només ens has d'enviar un missatge de WhatsApp al 664-526-180. 664-526-180. És una bosseta d'aquestes per commemorar el dia, amb un llibre de receptes i una plaqueta clàssica de Coca-Cola. Deixem que salude la Nieves, que ha sigut la primera que ens ha enviat un missatge. Nieves, gràcies. I ara sí, ja de cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Envies un missatge i em dius, com et dius, almenys. Menys, envieu missatge sense... No, home, em poseu com em dius. Després us retornarem un missatge amb com ho farem perquè pugueu venir a buscar aquest obsequi. 664-526-80. Envia missatge de veu o de text, el que tu prefereixes. Bé, estem a dilluns, 24 de gener. Anem a buscar l'actualitat informativa. Els bombers de la Generalitat han estat treballant durant la passada nit i matinada en incendis que han afectat papereres i 7 contenidors a Lleida Ciutat. Segons ens han informat, el primer avís es va rebre pràcticament a les 10 de la nit, quan cremaven dues papereres a la plaça de Blas Infante. A les 10 i quart van ser alertats d'un foc que cremava dos papereres més a l'avinguda Blondel, mentre que poc després, a 11:15, van apagar una altra paperera incendiada a la cruïlla dels carrers Tallada i Cotxera. A més, de matinada, quan faltaven minuts per arribar a les 5 de la matinada, els bombers van treballar en dos incendis en contenidors a la ciutat, un d'ells a la plaça Joan Solans. I això és un degoteig constant. I això passa cada cap de setmana. I no quan hi va haver aquells aldarulls fa mesos i mesos. No. Això segueix passant i passant. No sé, li preguntarem al Xavi Palau què n'opina d'això, però no sé per què passa. És a dir, no sé... on trobem la gràcia d'estar cremant mobiliari urbà, que després el necessitem i no hi és, a part de que té un cost econòmic, a part de que ni és sostenible ni és ecològic. O sigui que, vaja, que ni per la gamberrada, és que ni per això, no l'acabo d'entendre. Aquest cap de setmana ja saps que hem tingut la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues. Va tancar ahir la 59a edició, fent un balanç positiu pel que fa al retorn al format presencial i també les vendes, que segons ha indicat l'alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau, que vam estar parlant amb ella el passat divendres, s'han mantingut aquestes vendes respecte a edicions anteriors. Les vendes al web han baixat, però per contrapartida han pujat les vendes al pavelló, les presencials. Per tant, podem donar gairebé per consolidades les dues formes, tant presencial com virtual, ha indicat. Per contra, el que sí ha baixat ha estat el nombre de visitants. Així, l'alcaldessa ha dit que durant els 3 dies la fira ha rebut un terç, aproximadament, dels visitants que va rebre la darrera edició presencial, és a dir, aproximadament unes 20.000 persones. La tècnica d'oleoturisme de la cooperativa arbequina Magda Garret diu que la fira és un aparador per donar a conèixer el seu producte, tot i que també ha afegit que ha notat que l'assistència de públic ha estat inferior a la d'altres anys.
Bueno, nosaltres, des de la cooperativa, la veritat que teníem ganes de que es tornés a reprendre la Fira de l'Oli, perquè és un aparador per nosaltres, per donar-nos a conèixer, donar a conèixer el nostre producte. La gent també tenia ganes de donar un tomet i creiem que reprengui la fira. Pues jo apoyo a l'organització que hagin decidit fer aquesta fira presencial i virtual. Aquesta edició crec que és una edició una mica diferent. La gent encara no s'acaben d'animar a venir a fira, però creiem que la gent que tenia ganes ja de sortir, conèixer, tastar, doncs són aquí. Mm-hmm.
També aquest cap de setmana l'estació de muntanya Boïta Ull ha posat en marxa el telesquí que han batejat com Puig Falcó. Es tracta d'un remuntador reubicat de la mateixa estació que substitueix l'antic telecadira que portava el punt més alt de l'estació, el cim del Puig Falcó o Rasper Roies, que està a 2.751 metres. La substitució del remuntador ha vingut motivada perquè l'antic telecadira de dues places estava freqüentment inoperatiu a causa del fort vent. El telesquí Puig Falcó relleva l'antic telecadira, com dèiem, com a remuntador més alt de tots els Pirineus. Té capacitat per transportar 720 persones hora i arriba fins a 2.751 metres d'alçada. Ha entrat en funcionament aquest mateix cap de setmana. I Fira de Lleida tindrà un nou pavelló firal al costat de l'actual pavelló 4. Els 4 patrons de la fira, Paeria, Generalitat, Diputació i Cambra de Comerç, han signat un protocol de col·laboració interadministrativa per tal de desencallar i engegar finalment el procés per construir aquest equipament pendent des de fa més de 10 anys. 10 anys, que ràpid es diu. Tindrà 4.138 metres quadrats de superfície coberta i costarà 3,5 milions d'euros. Tot costa una passada, Totes quatre institucions han coincidit a considerar d'interès general la construcció d'aquest pavelló per l'impacte econòmic i social que té a Ponent, així com en el conjunt de l'empresariat i per les sinergies d'impuls econòmic que ha de generar. I ulla aquesta notícia, la veritat és que hi ha molta gent que no sé exactament què fa o quin és el seu paper dins de l'administració pública. La responsable dels programes intersectorials de salut pública en la infància i l'adolescència, la Laia Asso, ha afirmat a la tercera setmana des de que ja tenim el curs alumnes a les aules després de les festes de Nadal, la tercera setmana, ara afirma que ara mateix s'està donant transmissió del virus als centres educatius i que la variant Omicron ha comportat un canvi radical en aquesta situació. Tot i això, ha negat que siguin un focus de contagi. No. Bé, com que tampoc tenim dades per dir a favor o en contra, doncs aquí es quedarà la història. Però vaja, tant tu com jo sabem perfectament que quan un infant arriba a casa positiu, com que afortunadament amb aquestes edats no tenen símptomes, ho acaba empegant a la resta de la família. Per tant, potser sí que és un focus, eh? Però vaja, la Laia diu que no és un focus de contagi i ha insistit que el que es veu és un reflex del que està passant a fora. Home, i ha ajudat, eh? I ha ajudat. Obrir les escoles després de les festes de Nadal ha ajudat i molt a que el virus segueixi passant família rere família. Recordeu que la setmana passada, segons xifres de la Generalitat, a Lleida teníem 5.000 alumnes confinats. 5.000. Tenint en compte que ara només es confina una classe quan hi ha 5 positius. Han de ser positius. No contactes estrets d'un positiu, no. 5 positius en una classe, llavors si es confina. Doncs, tenint en compte això, per tant, que és molt més difícil confinar tota una classe, divendres passat teníem 5.000 alumnes confinats. Ara, la tercera setmana, aquesta responsable dels programes intersectorials de salut pública en la infància i l'adolescència, fan difícil això, diu que, home, sí, potser veiem que s'està donant transmissió dins dels centres. Va, sisplau. Que, o sigui, el problema que hem generat amb la quantitat de positius que hi ha avui en dia ens costarà encara 3 o 4 setmanes de superar-lo. Ara se n'adonen. Ara se n'adonen. Déu-n'hi-do, eh? Però, coses que han passat també properes a les nostres contrades. Mira, hem de saltar cap a l'Aragó, i és que l'amo d'un bitllet de la grossa de la Primitiva, validat a Barbastre, percebrà més de 10 milions d'euros, a l'haver estat l'únic guanyador de primera categoria en el sorteig celebrat ahir diumenge. Això ho diu Loteries i Apostes de l'Estat. 10 milions d'euros. Què faries amb 10 milions d'euros? Són bruts, eh? Crec que Hisenda se n'endú una bona part. Però vaja, que te'n queden molts. Què faries amb 10 milions d'euros? Explica'm-ho. Enviem un missatge. 664-526-180. 664-526-180. Tenint en compte que ficar-los al banc no és una opció massa fiable, perquè no et paguen res avui en dia. Potser al final et cobraran i tot. No sé. Tu què faries? Enviem un missatge. Va, 664-526-180. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Xavier Palau per parlar d'aquesta actualitat política de l'Ajuntament de Lleida. Ja sabeu que aquest dijous és la data límit per si s'ha de presentar una moció de censura. Si s'ha de presentar, no és obligatori. Si no es presenta, automàticament queda aprovat els pressupostos del 2022 que en el seu moment va presentar l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, i evidentment, com que no s'hauria presentat una moció de censura, el govern seguiria igual amb Miquel Pollo com a alcalde i al capdavant de l'Ajuntament de Lleida. Aquest dijous és la data límit, que ho veiem lluny, doncs és ja. Es pot presentar avui, demà o passat demà. Veurem què ens explica el Xavi Palau. Fem una pausa.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Oh yeah. N'hem parlat abans de manera breu de l'actualitat política de l'Ajuntament de Lleida, però escolta, jo sempre prefereixo tenir notícies fresques, almenys des de dins d'una persona que hi és, com és el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia i bona setmana a tots els oients de Cope Lleida.
Bueno, deu haver més d'una persona que al calendari tenen marcat en vermell aquest proper dijous, dia 27 de gener, que és la data límit, que no sé per què sempre hem d'esperar el darrer dia, però vaja, és la data límit que hi ha per presentar una moció de censura. Si no es presenta, o si es presenta i no tira endavant, recordem que automàticament quedaran aprovats aquests nous pressupostos del 2022 de Miquel Pueyo. Xavi, no sé si tens notícies que no sapiguem, no sé si s'està movent alguna cosa, com està aquest tema?
Home, has dit, Ricard, que hi ha persones que segur que tenen senyalat al calendari que pròxim dijous, en vermell. Jo tinc senyalat en blau en l'última setmana del mes de maig del 2023, que són les eleccions municipals, que és aquesta la meva partida, que és la que vull disputar. En quant a aquesta setmana, doncs, per ara no tinc cap tipus de novetat, sé que hi ha converses, però evidentment, com bé dius tu, el termini s'acaba, per tant, cada vegada hi ha menys dies per poder arribar a algun tipus de solució i acord. Sí que és veritat que hi ha converses obertes, però no estic en disposició de manifestar els oients de Cope Lleida cap novetat.
El que passa és que, hores d'ara, sembla que els 4 regidors no adscrits, els 2 del Partit Popular i, evidentment, el 7 del PSC, donarien vot favorable a la moció de censura i, evidentment, els d'Esquerra i Junts no. Per tant,
però això és una conclusió que has tret tu, eh?
No, sí.
Perquè jo aquesta conclusió, Ricard, jo no he dit mai del món que encara a dia d'avui que estic que doni suport a una moció de censura. En altres sentit que estem per una moció perquè és necessari un canvi a Lleida, però aquesta moció té que venir acompanyada d'una sèrie de propostes i d'acords que a dia d'avui s'està negociant, però no hi ha cap solució ni cap proposta.
Bueno, aquesta seria potser la més probable, la que he dit jo, acabant-ho de negociar. Els del Comú de Lleida són els que falten. Que la seva última, la darrera cosa que han dit és que no.
Ja, però és que el Partit Popular no s'ha pronunciat ni
vale.
Si, no?
Vale. O sigui, vosaltres tampoc encara no heu decidit.
Jo tinc que dir una cosa molt clara als oients de Cope Lleida. Avui Javi Palau no té una proposta en fer del PSC per apoyar la moció.
Vale.
Més clar, no puc ser.
Vale, perfecte.
Si jo vull, segons pregunten, què et proposa el PSC, no ho sé, perquè no tinc cap proposta. Ara bé, que continuarem parlant, estem oberts i disposats al diàleg, però avui, amb aquesta hora que m'estàs entrevistant en directe, tinc que dir que...
Ja, però avui és dilluns, Xavi.
Doncs la gent ja poden pensar com per on van els trets.
Vale. O sigui que això morirà sense arribar.
Ricard, no ho sé, perquè és que no tinc... Suposo que parlarem avui, però és que no tinc cap proposta sobre la taula sobre cap tema en concret.
Vale.
Si tu em preguntes en què esteu a prop i en què esteu lluny, ni estem a prop en res, ni estem lluny en res, perquè no tinc cap suggerència ni cap proposta. Bueno, també costa de creure, no?
M'ho estàs plantejant que està tot fredíssim.
Bueno, exacte. Jo no sé si els regidors no escrits han arribat a algun acord amb el PSC i aquests acords, tampoc no sé si s'han fet públics. Ho dic perquè potser me servirien a mi com a exemple de què han arribat.
Vale, jo no sé en quins acords han arribat. Maria Borrell sí que va dir que donaria suport a una moció de censura. Sergio González també va dir que donaria suport a una moció de censura. Ángeles Ribes i el seu company, no sé si s'han pronunciat oficialment, però, amb tu parlem avui, que... i el Comú també ha dit que no, hores d'ara.
Jo també tinc que dir que el grup municipal popular som un partit seriós i per arribar a acords ha d'haver-hi propostes sobre la taula.
Perfecte.
El que no podem fer ningú és donar un xec en blanc a canvi de que Lleida no canviï en res. Únicament fer un canvi de cadires i de tinents d'alcalde, de regidors de govern i d'alcalde. Això seria com un juego de trileros que nosaltres, el centre dret de Lleida, no hi estem disposats. Si hi ha propostes, hi ha pressupostos i hi ha acords, ho farem públic i ens posicionarem i ens manifestarem, però avui no tenim cap proposta. Suposo que als oients els sorprendrà que no ens hagin fet arribar cap proposta. Doncs aquesta és la realitat. El que faré és inventar-me una suggerència, algo que no hi ha.
El titular a hores d'ara és justament aquest, el que ens deixa Xavi Palau aquí a COPE Lleida, és que a hores d'ara el Partit Popular no té sobre la taula una proposta en ferm del PSC. Exacte. Perquè el Partit Popular es pugui pronunciar a favor o en contra. Per tant,
exacte,
no s'han pronunciat perquè no hi ha res per pronunciar-se.
Exacte, no ens hem pronunciat perquè no hi ha res per pronunciar-nos.
Molt bé.
Quan ho facin, ens pronunciarem.
Bueno, queden tres dies, pràcticament anirem parlant cada dia del tema.
Doncs anirem parlant cada dia i a la vostra disposició faltaria més.
Xavi, per cert, com ha anat el cap de setmana? Canviem de tema.
Doncs molt bé, hem estat a Madrid a una reunió de partit. Jo com a portaveu i president provincial he estat reunit amb el secretari general del Partit Popular, Teo García Gea, precisament per preparar les municipals del 2023 i amb una característica que també és un altre titular que també és molt important, el Centre Dret de Lleidatat, un projecte Lleida amb una veu pròpia, amb una identitat pròpia i amb un segell propi per prendre les nostres pròpies decisions i per defensar els interessos dels veïns i veïnes de Lleida per sobre de qualsevol interès partidista o ideològic, que crec que aquest aire fresc és el que convé a la societat civil lleidatana i al conjunt de la ciutat, i per tant en aquest àmbit ens presentarem a les municipals del 23 a sortir a guanyar, que crec que tenint en compte el grigall en què s'ha convertit la política lleidatana, doncs crec que anirà molt bé que hi hagi un seny lleidatà, que és el del centre dret del Partit Popular al 2023 a la Paeria, i que de ben segur que moltes persones que ens estan escoltant doncs entenen perfectament el missatge.
Uh-huh. Abans de acabar l'entrevista, et volia preguntar, no té res a veure, canviant de tema, però són unes notícies que anem donant pràcticament cada setmana, i és un degoteig de cremades de contenidors i de fins i tot ja papereres a la ciutat de Lleida des de fa molts mesos, sense que hi hagi cap mena d'aldarull entremig, perquè quan hi ha aldarulls hi ha qui ho justifiqui, que és injustificable, però no. Escolta, cada cap de setmana hi ha cremades de contenidors a Lleida. Salvant el tema de contaminació i d'econòmic, perquè això costa uns diners, A què cara més degut aquesta costum de cremar contenidors?
Ricard, jo fa 2 anys i mig que sou portaveu a l'Ajuntament de Lleida i fa 2 anys i mig que vinc dient que Lleida és una ciutat insegura. I això es deu principalment a una sèrie de polítiques per part del govern municipal de la Paeria actual i els seus antecessors de la política del bonisme. Ningú se'n recordarà que fa un any enrere l'alcalde no reclamava la presència de la unitat militar d'emergències per desinfectar els carrers o els centres públics a Lleida, precisament per qüestions ideològiques. El mateix govern municipal que prohibia la presència de l'exèrcit a la Fira de l'Educació de Lleida, o el mateix govern de la Paeria que l'any passat va aprovar els pressupostos amb el vot a favor d'Esquerra, Junts, Comú i l'abstenció del PSC. Totes les polítiques d'esquerres, progressistes, sobiranistes i socialistes a Lleida han conduït que avui la política del bonisme, del jiji jaja, faci que Lleida avui sigui una ciutat insegura, una ciutat en què qualsevol persona pugui deambular sense tenir causa o coneixement de la llei. I això passa per dues qüestions bàsiques. 1, compliment concret de les ordenances municipals, i 2, coordinació policial. Si a Lleida deixessin de banda la ideologia i traguéssim a patrullar la policia municipal com ho està fent, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en coordinació policial, molts menys delictes hi hauria i moltes persones tindrien por a veure alguns cotxes patrullant per Lleida, perquè potser ja està bé de tant bonisme i s'haurien d'explicar les coses com són. I amb això són incapaços de tirar endavant aquest tipus de polítiques ni les esquerres d'ara ni les socialistes, perquè estan acomplexats amb el tema de la seguretat. Molt parlar, però ara de fer res.
Uh-huh. Hem parlat amb el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau. Amb ell hem parlat d'actualitat política i també d'actualitat social de la ciutat de Lleida. Xavi, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard, i moltes gràcies a tots els oients de COPE Lleida i una feliç setmana per tothom.
Gràcies, Xavi. Abans de posar somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, és veritat que no t'he dit com hem començat la setmana. pel que fa a les dades de la incidència de la pandèmia aquesta, Salut ha declarat avui dilluns que tenim a Lleida 124 persones ingressades amb Covid-19 a tota la província de Lleida, amb dades, ja saps, d'ahir, de les darreres 24 hores. Són 4 menys que fa 2 setmanes, però 14 més que diumenge passat, quan hi havia 110. No obstant, el nombre de malalts crítics es manté estabilitzat amb 19 pacients a les UCIs des del dijous passat. D'altra banda, Salut ha notificat avui una nova defunció localitzada al Pla de Lleida. Des de l'inici de la pandèmia, tota Lleida acumula 944 morts per la Covid-19. Pel que fa als nous contagis de les darreres 24 hores, Salut ha notificat que avui dilluns hem de parlar de 930 casos nous, dels quals 830 són al Pla de Lleida i 100 a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. L'acumulat és de 110.788 persones que han passat la Covid. Bueno, persones, casos. Perquè jo ja començo a conèixer persones que ho han passat dues vegades. Amb tot això, la velocitat de transmissió del coronavirus, la RT baixa 0,2 al Pla, es queda al 1,13, mentre que el Pirineu es redueix 0,6 i baixa fins al 1,05. I ens estem acostant a l'1, afortunadament. El risc de rebrot, això sí, se situa en pràcticament els 6.000 punts al Pla de Lleida, 174 més que ahir, i en 5.000, pràcticament, a les comarques de muntanya, que són 160 menys que ahir. La positivitat de les proves diagnòstiques continua baixant lentament i ara se situa en el 20,03% al Pla i en el 16,70% al Pirineu. Va, que fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres ell, el Joel Carnicer, per posar somriures a les cares de la gent.
Ara toca gaudir d'una bona calçotada a Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans tenim els millors calçots del nostre hort. Vine a fer una calçotada a la nostra terrassa a l'aire lliure, cuinats a les nostres grans brases. La millor qualitat a bon preu. Aquest any, calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13. Més informació al 938 64 30 40 i a cansidro.com. I si vens de part de Cope, cava de regal.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que necessitem posar somriures a les cares i això ja sabeu qui ens ho fa aquí a COPE els dilluns, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Va, que necessitem molts somriures, molts, sempre són necessaris. A més, hi ha evidències científiques, que així potser ens en fiem més, que diuen que somriure i riure cada dia té beneficis a mig i a llarg plaç per la salut. Per tant, és bo riure, és bo. Ara, de que riguis o de que no riguis, això ja no ens hi posem. Cadascú que se'n rigui del que pugui.
Exacte. Però bueno, per si de cas, intenteu.
Però hi ha cosetes, El món genera notícies, per riure.
No, però depèn de com siguis com a persona, perquè nosaltres ens ho prenem tot a la manera,
clar, home.
Però pots plorar, quan
sí, veus no, t'has d'esforçar una mica, això està clar.
Dius, hòstia, vols dir... Bueno, en fi... com aquesta, que aquesta m'ha agradat molt perquè m'ha semblat sensacional, i és que diu que estrella de reality vendia pedos por internet i fue hospitalizada. Pensó que tenia un paro cardíaco.
¿Vale? Pero...
Llavors, jo us explico, perquè ja sé que el titular és prou raro.
És estranyíssim.
¿Vale? Llavors, diu... A veure, jo us fico amb síntesi. Aquesta noia era una tia d'aquestes de reality, ¿vale? I... va descobrir que podia vendre els seus pets i li pagaven per això. O sigui, tot per no... Aquesta en realitat és un geni, perquè sí. Ha fet un munt de coses per no treballar.
Ja.
Vale? No treballar. Treballar no. Llavors diu, això m'ha encantat, diu, en un mes, ojo lo que et dic, en un mes logró hacer $50,000 con sus envases olorosos.
Olorosos.
Vale? Diu, i en dos meses $200,000.
Mare de Déu. Però vale? O sigui, ella no és la que té el problema, eh?
No. Això està clar. Bueno, està claríssim.
O sigui, el problema és el que paga per això, eh?
Bueno, pues, mira, salto d'aquesta notícia un moment per explicar-vos una anècdota que jo conec personalment, i és que un dels negocis que hi ha a internet, us ho dic perquè, bueno, ara us ho explicaré, un dels negocis que hi ha a internet és vendre tàpers, o sigui, un tàper, com un tàper d'arròs, però de merda.
Què dius?
Literal. Literal. Llavors, hi ha gent que compra aquestes coses.
Hòstia, però...
Jo això ho sé perquè conec un noi que és enginyer i treballa per una pàgina molt coneguda d'aquesta d'anuncis.
Ja.
Vale?
Ja.
Llavors, durant cada X temps han d'anar fent una batuda per veure quan surten aquestes paraules claus. Ara no sé com se diu el nom d'això, té un nom anglès. Però quan surt aquesta paraula, eliminar-ho de la seva pàgina. Perquè, no? Fa com molt lleig de que al teu portal de segona mà...
Sí, queda fatal.
Tàpers de merda.
Sí, mai millor dit.
No, exacte. Pues això es veu que es fa, i la gent ho compra. És molt fort, això, eh?
No, repeteixo. Ja no és tant el que ho fa com el que li compra, eh?
Clar. Pues llavors aquesta tia va veure que tenia un negoci i es va dedicar a fer pets.
Mare.
I ficar-los en un pot de vidre. I llavors els enviava.
Ja.
I llavors diu que... què passa? Que va fer això, el pecat li va fer forat, i cada vegada li... Ojo que és molt fort, diu... Pagaven $1,000 per un frasco de vidrio pequeño que contenia sus gases.
Joder.
$1,000 per cada botelleta que feia. Hòstia. Vale?
Bueno, llavors, no sé, també ha de ser difícil, eh? A veure com ho captures, això, amb un pot. Bueno.
Sí, no sé. Bueno, imagina tu. No, tampoc té molt misteri. No sé si...
Home, a veure. Ha d'estar al moment, enxufar-te el pot i tancar-lo ràpid. Jo és que ho sento.
Claro,
no?
Exacte. Que no remoti i tot això. Una noia, i a més no t'ho perdis, una noia de 31 anys, eh? Hòstia, això sí que són poques ganes de pencar, eh?
Sí, total.
Quina il·lusió. Llavors diu... llavors què passa? Que no parava de tirar-se pets, i a cada vegada més a lo loco, i diu por su... Calla, sembla que ve una moto, i diu... Los médicos realizaron los exámenes pertinentes para sacarla del peligro, y al hacer una observación se dieron cuenta que el dolor era producido por exceso de gases debido a su excesivo consumo de huevos, frijoles i batidos de proteïna.
Claro, anava a dir... A veure, ella havia de menjar per afavorir la generació de gasos, però el cos al final diu, vale, ja no.
Clar. I llavors me fa molta gràcia perquè diu... Recuerdo que un dia... O sigui, això ho diu ella. Recuerdo que un dia tomé alrededor de 3 batidos de proteínas y un tazón enorme de sopa de frijoles negros. Me di cuenta de que algo no estaba bien esa noche, cuando estaba acostada en la cama y pude sentir una presión en mi estómago moviéndose hacia arriba.
Hòstia, noi.
Vale? I m'agrada molt lo de... No le dije a mis médicos sobre los pedos en el frasco.
No, hombre, no.
Pero sí les dije sobre mi dieta. A ver?
I
bueno, llavors, això, diu... Aconsejaron que cambiara de dieta y que tomara un medicamento supresor de gases. Llavors, diu, lo que efectivamente terminó con mi negocio.
Claro. Uy, mi negocio, hombre.
Mi negocio, eh? La CEO dels pets.
Sí. Hombre, he tenido que cerrar la fábrica.
Exacte, la fábrica de pets. Pues a ver, te diré una cosa. Diu que en un mes ganó 50.000 i en dos meses 200.000. Home, pues t'has embutxacat 300.000 euros,
sí,
com a mínim.
Home, aquí els que ho patiran, perquè ja saps que quan tanquen aquestes coses sempre hi ha una cadena, és el fabricant dels flascons. Clar, no?
Clar,
ara en vendrà menys.
Mare, bueno, podem fer nosaltres el negoci, podem provar-ho, a veure si nosaltres...
Hòstia, jo repeteixo que... A veure, suposo que has de buscar la postura, apuntar el pot, però jo no sé si es queda dins o no es queda dins, això. I el pot ha de ser allargat perquè no... Bueno, va, és igual, deixa, trau. Jo no em guardaré.
No em guanyaria
la vida
així. Vull canviar de notícia dràsticament i
sí,
vull que
canvia,
me la confirmis
tu, Ricard. Canviem d'aires.
Exacte, fiquem aires nous a la nostra vida. I és que és una notícia de la mañana i diu que denuncien un regidor de Golmés per punxar la llum al quadre elèctric de les piscines municipals mentre es construeix una casa. Vale? Jo no sé...
Aquí va bé.
Jo no sé quant real és això.
No ho sé, però si s'ha publicat suposo que sí. Vull dir que...
Però... però el tal és que el regidor, que deu ser un fenomen, el tal Xavier Llombart, que si ens escolta una abraçada i gràcies per... Gràcies per robar-nos la llum i per que sigui més cara. Diu que és això, diu que explica que el van alertar uns veïns de la zona que van veure moviments de persones sospitosos entre l'obra, entre l'obra, la sala de màquines de les piscines. Diu, per aquest motiu va voler comprovar què hi feia el regidor a les instal·lacions municipals. Va accedir-hi i va corroborar que hi havia una canonada amb cables elèctrics des dels comandaments de la piscina fins a l'obra del regidor. Vale? Llavors, el tio es veu que... Bueno, pues va... Diu, m'agrada molt això, diu. El regidor de la finca assegura, diu, que no té comptador d'obra ni comptador instal·lat. Llavors va dir, pues si no tinc això, el que he de fer és robar la llum, no?
Però...
Diu, la Constitució diu que hem de tenir llum, no?
Pues venga.
Jo no tinc comptador, pues l'he de punxar a algun lloc.
Bueno, No, o sigui, no és el Xavier Llombart, eh? No és el Xavier Llombart. Qui ha dimitit es diu Jordi Poch.
Sí, perdó. Sí. Hòstia, Xavier, perdona.
El Xavier és el d'Esquerra, no, que va dir...
És el que ha presentat la denúncia.
Ah, això mateix. Brutal. Sí, el que ha dimitit és el Jordi Poch, o Poig, de Junts per Cat a Golmés, després que Esquerra, i en el seu cas el que dèiem, Xavier Llombart, va explicar que s'havia connectat a un quadre d'electricitat de les piscines. Llombart va assegurar que... o sigui, va trucar a Endesa. És el Llombart el que va trucar a Endesa.
Sí,
per dir que o sigui, que retirarà la denúncia perquè ara l'ha de continuar l'Ajuntament. Bueno, però l'altre ja ha dimitit. Mare de Déu. Mare de Déu.
Bueno, llavors, clar, jo sempre he pensat que un polític ha de ser una persona íntegra, cosa que no passe.
Però això, també... això qui t'ho ha dit, exactament?
No, jo perquè sóc un somiador i crec que un polític ha de ser una persona que està més enllà del bé. És a dir, de que està com per damunt de la societat.
Ui,
per
fa...
saber, ha de ser una persona insubornable, cívica, i ha de donar exemple.
No, però no. Saps que l'ésser humà damunt del planeta extingim no sé quantes... races d'animals i d'insectes quasi bé cada dia, doncs aquesta sí. Raça que dius tu va quedar extingida fa molt temps. No
sí,
n'hi ha.
Sí, total.
No. Ni
total,
va bé, eh? Es veu
jo,
que sí.
Jo crec que una persona, quan se fica en política, hauria de ser més íntegra que els ciutadans que de peu de carrer per donar-los exemple.
Sí.
Llavors així ho seríem tots. Però, quan veus aquestes notícies, pues et fa gràcia, però a vegades et fa una mica de ràbia. Però bueno, mira, si jo que hagi de ser... Ja s'ho trobaran. Vale, anem a continuar. Veus, m'agrada que ja tinguem notícies de
claro.
Casa també.
Venga, va, la darrera.
La darrera, hosti, vale. Venga, va. Pues mira, la darrera faré breument un incís. I és que fa un temps vaig explicar una notícia de la Demi Lovato, que era una cantant d'aquestes de Disney dels 2000 i tal.
És
que deia que, no sé si te'n recordes, que deia que no volia que se'ls digués aliens als extraterrestres perquè això els hi podia ofendre.
Ah.
No sé si us en recordeu. Bueno, pues la vaig dir fa molt temps. Pues ara ha tornat a sortir aquesta noia, que deu estar boja del cap ja, i diu, Demi Lovato confessó que li encantaria salir con un extraterrestre. Está cansada de los humanos.
Venga.
¿Vale? Diu, realmente, diu, cree que funcionaría una relación amorosa con ET.
Hostia.
¿Vale? Llavors, aquesta senyoreta ha dit, ja els humans me canseu, jo ara vull sortir amb un extraterrestre. Saps? I llavors, bueno, pues ara està així. Ojo, jo no m'enric de que hi cregui amb els extraterrestres, perquè jo tinc la teoria de que també crec que han d'existir. M'enric de com surt als mitjans de comunicació a cridar l'atenció.
Ja.
Que és absurd. Vull dir, aquesta noia es dedica a dir coses dels aliens ara per a veure si algú li fa un disco. No?
Però bueno. Vale, però tu t'ho creus o no?
Jo me crec el què?
Que sí, que ella vol això. O ho diu només per dir.
Ah, no ho sé. És que ja, per dintre el món de la faràndula, no saps mai per on te pots sortir.
Vale.
No ho sé.
Bueno, va, anem a l'acudit. A veure.
Vinga.
Ai,
diu, mira, en relació amb la notícia que hem dit de Golmés, ayer llamé a la policía, diu, ¿por qué unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos? Y el otro diu, ¿y los detuvo? Diu, sí. Diu, los detuvo también.
Que Joel, bona setmana. Va, que arribem a senyals horàries a la una, després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este lunes en el que todo el mundo sigue mirando a lo que pasa en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hoy se reúnen los ministros europeos de Exteriores con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, que es el hombre que el viernes mantenía un encuentro en Ginebra con el ruso Sergei Lavrov, porque esto es así. Aunque este conflicto afecte a territorio europeo, Rusia, con quien va a negociar y va a dialogar, es con Estados Unidos, no con Bruselas. Pese a ello, la Unión Europea busca su sitio en este conflicto y, junto a Blinken, establecer una coordinación transatlántica. De momento, Moscú niega que esté preparado una invasión de Ucrania, pero exige garantías de que la OTAN no se va a extender hacia el este y de que Ucrania no va a entrar precisamente en la Alianza Atlántica. En Estados Unidos no se fían un pelo, no descartan que los rusos entren en Ucrania y por eso han ordenado ya la evacuación de su personal no esencial de territorio ucraniano y ha pedido además a todos sus ciudadanos que salgan cuanto antes del país. Siguiendo esta estela, el Reino Unido ha anunciado también esta mañana la retirada de parte del personal de su embajada en Kiev. La Unión Europea por el momento se desmarca y mantiene a sus funcionarios en el país, pero sí está trabajando ya en una batería de sanciones económicas que se harían efectivas en el momento en que Moscú amenazara la integridad de las fronteras de Ucrania. Allí continúan 100.000 militares rusos que, hombre, para un partido de fútbol, desde luego no han sido convocados. Es decir, su mera presencia ya supone sin duda un desafío, por mucho que desde Moscú digan que su intención no es invadir Ucrania. De momento en Bruselas no revelan sus cartas, aunque fuentes conocedoras de la negociación aseguran que si se desata el peor escenario, la Unión Europea respondería de forma firme. Estamos hablando, claro, de la situación más importante de seguridad en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Entre las opciones que se debaten se encuentran restricciones a las exportaciones, incluidas las del gas, limitaciones también al intercambio comercial o la desconexión de Rusia del sistema interbancario SWIFT, que dejaría prácticamente aislado al aparato financiero del país. Este último movimiento solo se ha aplicado a Irán. Todos apuestan por la vía diplomática, pero al mismo tiempo, desde Bruselas, la OTAN y Estados Unidos se preparan para lo que pueda pasar. ¿Y cómo se está viviendo esta crisis en el país, en Ucrania? Bueno, pues llama bastante la atención lo que nos cuentan los españoles que precisamente viven allí, como Arturo y Ricardo, que hablan de absoluta tranquilidad.
Y la verdad que tranquilo, siempre y cuando no leamos las noticias que vienen desde España, que son más preocupantes. Desde aquí tenemos una sensación de tranquilidad y esperemos que todo termine bien, claro.
Aquí la vida normal sigue como siempre. Yo creo que la gente está resignada ya, porque aquí ya ha pasado de todo y esto es una parte más de todo lo que ha habido aquí. De hecho, en las zonas del este el conflicto lleva ya desde el año 2014 y aquí en Kiev prácticamente no se...
Pues cuentan que después de lo que pasó, lo escuchábamos en 2014, en Ucrania ya están acostumbrados a las tensiones y crisis con Rusia y esperan que la presencia militar en la frontera, más que una amenaza real, sea un nuevo farol del presidente Putin. Pues de Ucrania vamos a seguir pendientes, pero hay además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, Pilar, que la Guardia Civil ha reanudado este lunes en la localidad vallisoletana de Traspinedo el registro de la Casa del Hombre, arrestado por su supuesta implicación en la desaparición de Esther López, de 35 años, el pasado 12 de enero. Mientras tanto, continúa la búsqueda de la joven. Según ha podido saber COPE, de fuentes de la investigación, creen que el detenido fue la última persona en estar con ella y no tiene coartada. El grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil busca cualquier rastro de Esther en aguas cercanas al Duero. Y el Consejo
General del Poder Judicial recuerda al Gobierno que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Así se refleja en el nuevo informe que ha elaborado sobre el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda al que COPE ha tenido acceso. El Consejo ya tumbó un primer informe elaborado por el vocal Álvaro Cuesta, que era favorable al Ejecutivo. Este informe no es vinculante, pero sí preceptivo, lo que significa que el Gobierno no puede tomar una decisión y aprobar la ley en el Consejo de Ministros hasta que no tenga sobre la mesa la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Y mañana baja un poco la luz. Pagaremos la electricidad a 224,24 céntimos de euro, el megavatio hora. Hoy la pagamos a un 12,74% más cara que ayer, a 227 euros. Y hasta ahora, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Juan José Omella, continúa reunido en la sede de la Conferencia Episcopal con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, quien ha acudido acompañado del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El cardenal Omella ya se reunió la semana pasada con Bolaños y trató con él asuntos como las inmatriculaciones o la respuesta de la Iglesia en España ante los abusos. Además, en Roma está ya el cuarto y último grupo de obispos españoles en visita ad limina. Han acudido los obispos de las provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo, Valladolid y el arzobispado castrense. El momento central de esta visita tendrá lugar el próximo viernes, cuando los obispos mantendrán un encuentro con el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona pendiente de Ansu Fati y Dembélé.
Después de la sufrida victoria ante el Deportivo Alavés, que le sitúa quinto a un punto de la Liga de Campeones, en el Barcelona se decide hoy si Ansu Fati pasa por el quirófano. Elena Condis.
Menos de una hora, última reunión para decidir si Ansu vuelve a pasar por el quirófano. Los médicos le recomiendan operar, aunque Ansu tiene dudas, porque eso supone decir adiós a la temporada. Le han dado unos días para pensar y en un rato a las dos se vuelven a reunir Ansu, su familia, Xavi y el doctor. Fuentes de su entorno me decían que ayer estaba un poco más animado tras dos días destrozado. Por su parte, Dembélé se ha presentado en la ciudad deportiva tras ausentarse ayer alegando que se encontraba mal. Desde el Barça me reconocen que sigue el pulso, el jugador no quiere salir y el club le castiga para que se vaya en enero.
Noticia en segunda división, García Pimienta sustituye a Pepe Mel en el banquillo de Las Palmas. En Australia, en tenis, Rafael Nadal juega partido de cuartos de final contra Shapovalov esta madrugada, no antes de las 4. Y en balonmano, España se juega mañana contra Polonia su clasificación para semifinales a partir de las 3:30.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez, ara ja en companyia del migdia de COPE Lleida, 7 minuts i mig per sobre de la 1, hores d'ara amb 8 graus a la ciutat de Lleida. És la mateixa temperatura que, per exemple, teníem el passat 12 de gener, 12 dies després, eh? És de les més altes amb aquesta hora. Tot això ho sé perquè m'envia missatges l'Armando Álvarez, no penseu que jo tinc aquí l'estadística i els fulls. Això sí que ho fa bé l'Armando, a part de les prediccions meteorològiques, és tenir un historial i una memòria i una facilitat bussejant per les taules i per les dades per trobar doncs, coses curioses com les que ens obsequia cada dimarts i cada divendres. En fi, fred, de moment visibilitat bona de més de 14 quilòmetres. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general amb cels poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 13 graus a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, de 12 a Balaguer, d'11 a Tàrrega i de 9 a Viella. I si en referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable amb intervals de vent de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars, tot i que a primeres hores esperen alguns bancs de boira, preferentment a la depressió central. Per últim, les màximes demà tampoc canviaran gaire, amb uns valors que rondaran els 14 graus a la Seu d'Urgell, els 12 a Balaguer a Tàrrega, els 11 a Lleida capital i els 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans et recordo que avui, dia 24 de gener, entre d'altres, és el Espanya el dia del periodista i nosaltres ens han portat aquí obsequis de Coca-Cola Company, refrescos i d'altre material de marxandatge. Jo t'he deixat preparats uns lots. És una bossa commemorativa d'aquest dia, amb un llibre de receptes i una plaqueta d'estil clàssic de Coca-Cola. Estil clàssic, vull dir, estil, sí, clàssic, antic, per entendre'ns. Si ets col·leccionista, és maco, eh? Te'n vols endur un? Que ens en queden pocs, eh? Doncs m'envies un missatge de WhatsApp, de veu o de text, al 664-526-180. 664-526-180. Posa'm qui ets, posa'm el teu nom. I després et diré com te'l faig arribar o com el pots passar a buscar. 664-526-180. Aquesta matinada hem tornat a tenir onada d'incendis a la ciutat de Lleida, papereres i contenidors, a la plaça Blas Infante, a l'avinguda Blondel, a la cruïlla del carrer Tallada i Cotxera i també a la plaça Joan Solans. Sí, és un costum que ja portem arrossegant des de fa mesos a la ciutat de Lleida. De veritat que comença a ser preocupant. A part de la despesa i de la gamberrada, per exemple, és que transmet... Hem parlat abans amb Xavi Palau, del Partit Popular, a l'Ajuntament de Lleida. Transmet inseguretat de la ciutat portes en fora. A part de que ho és, eh? Però no és la imatge que hem de transmetre de Lleida, ni molt menys. És que no és la imatge. Ara, clar, si després resulta que no passa res, doncs segueixen passant aquestes històries. Aquest cap de setmana s'ha realitzat la 59a edició de la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues. Ha estat un cap de setmana on el balanç ha estat positiu pel que fa a retornar al format presencial i també en tema de vendes. L'alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau, ha valorat positivament el nombre de vendes, perquè sí que és veritat que a nivell de la web han baixat una mica, però han tornat a pujar de manera presencial. Per tant, el còmput general de vendes és bo. El que sí que s'ha notat és que de moment la gent no s'ha animat presencialment a fer la visita a la fira. Estem parlant d'un terç de visitants respecte a l'any abans de la pandèmia, vaja, el de fa dues edicions. Així tot, estem parlant d'unes 20.000 persones que han passat per les instal·lacions de la fira aquest cap de setmana. La gent que han estat exposant han valorat positivament aquesta edició. És veritat que han notat menys presència física de persones, però, com et deia, el tema de vendes, que és important també a les fires, doncs està igualat al de fa dues edicions, el qual és una bona notícia. A la ciutat de Lleida, Fira de Lleida, tindrà finalment un nou pavelló al costat de l'actual pavelló 4, no sabem quan, però tot sembla indicar que sí, ara que els quatre patrons de la fira, Paeria, Generalitat, Diputació i Cambra de Comerç, han signat ja un protocol de col·laboració interadministrativa per tal de desencallar i engegar finalment aquest procés per construir aquest equipament. Està pendent des de fa més de 10 anys. Han signat un document d'aquesta col·laboració interadministrativa, però sense data, que és el que odio sempre de les administracions públiques. Sisplau, posem-hi data. O sigui, no em diguis que tenim bona predisposició, que ens hem posat d'acord, que ens hem assegut, que hem anat a dinar... No, digue'm quan el faràs, aquest pavelló. Quan començaràs i quan estarà llest. Perquè al final, fixeu-vos, portem 10 anys, fa 10 anys. Si és que neixerà vell, aquest pavelló. En fi, tindrà 4.138 metres quadrats de superfície coberta, costarà 3,5 milions d'euros. Totes quatre institucions han coincidit a considerar d'interès general la construcció d'aquest pavelló per l'impacte econòmic i social que té a Ponent, així com en el conjunt de l'empresariat i també per les sinergies d'impuls econòmic que ha de generar. En fi, veurem, repeteixo, insisteixo, que em sembla molt bé, l'acord, a més crec que ha de començar així, però un, portem 10 anys de retard, i dos, a mi digue'm quan començareu a construir, no em serveix de res que us asseieu, fem la fotografia, signem papers, però quants papers s'hauran signat ja per aquest pavelló que encara s'ha de començar a construir? Suposo que l'estudi està fet. Vaja, amb 10 anys, suposo que l'estudi està fet ja. I si no, el tornarem a fer. Estem a l'època de fer estudis per tot. Estudis d'estudis, ja. O sigui, ja vam fer un estudi, però espera, que faré un estudi d'aquest estudi que es va fer per la construcció. Deixeu-me que sigui... Vaja, que li posem una mica d'humor negre, però és que és veritat que s'ha de fer estudis per tot. Si al final serveixen per alguna cosa, doncs perfecte. Però és que a vegades arriben a la conclusió, a conclusions normals, i moltes altres vegades desacertades, eh? En fi, que en tema de salut, la responsable dels programes intersectorials de salut pública en la infància i l'adolescència, la Laia Asso, ha afirmat que ara mateix s'està donant transmissió del virus als centres educatius. Laia, perdona, perdona que... No, no és que et contradeixo, però t'ha faltat. No, ara mateix no. O sigui, ara mateix sí, però la setmana passada també. I l'altra també. Des del primer dia que vau obrir les escoles després de les festes de Nadal, que s'està donant la transmissió del virus dins de les aules. Han passat 3 setmanes per adonar-nos de que això és així. 3 setmanes. Jo t'ho deia des de fa 3 setmanes. Pues no, ha hagut de passar 3 setmanes i un munt de famílies i cases amb canalla a casa i infectats la resta dels membres de la família, que aquesta és l'altra. Divendres passat havia 5.000 alumnes de Lleida confinats. Poca broma, eh? 5.000. Recorda que a partir del 5è positiu és quan es confina una classe. Abans no. Ja ens va dir Educació que si haguessin seguit les normes d'abans, de l'any passat, per exemple, divendres a tot Catalunya hi hagués hagut 600.000 alumnes confinats. Poca broma. D'altra banda, el Departament de Salut ha declarat avui dilluns 124 persones ingressades amb Covid-19 a tota la província de Lleida. Són 4 menys que fa 2 setmanes, però 14 més que diumenge passat. N'hi havia 110, eh? A la UCI sembla que està estabilitzat el nombre. No són poques, eh? 19 persones estan crítiques. Les mateixes que dijous passat. D'altra banda, hem de lamentar una nova defunció per Covid-19. Pugen ja 944 les persones que han mort de Covid-19 a la província de Lleida. I pel que fa als contagis, doncs, una xifra que ara ja ens sembla baixa, pràcticament 1.000 persones s'han contagiat en les darreres 24 hores a la província de Lleida. 930, exactament. Clar, després de parlar de 2.000 cada dia, baixar 900 em sembla una bona notícia. És pèssim, no t'enganyis. És pèssima, és una notícia horrible, dolenta. És altíssima aquesta xifra. És altíssima aquesta xifra. I ull, perquè molta gent que acaba donant positiu amb test d'antígens a casa no ho acaba ni notificant. És altíssima. Bé, fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell parlarem dels bocins d'història.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco ronda. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
En 10 minuts arribem a 2:15. A nosaltres hi ha el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Aquí ja passada la setmana dels barbuts, el fred sembla que està remetint una mica.
Bueno, i, no ho sé jo, eh? Per cert, jo normalment deixo el pèl facial llarg per entendre'ns. No protegeix gaire, eh? Realment l'has de tenir una barba ben tupida, si no, no, eh?
És més psicològic que una altra cosa, exactament. Sí, però bueno...
Una bona bufanda i la mascareta, mira, la mascareta ajuda ara.
Sí que ajuda, sí. Sempre les bufandes no m'agraden gaire, ara quan l'has de portar al carrer la mascareta, doncs dic, mira, doncs va bé.
Bueno, escolta, com van les caminates matinals?
Bé, doncs ja, ara acabem de tornar amb la gosseta i la dona i hem fet l'horeta que habitualment fem cada dia i, bueno, sí.
Això és fer salut, eh?
Sí, bueno, és el que es tracta, de fer salut psicològica i física i
cada
dia agafes aquesta disciplina i sempre per l'Horta de Lleida, que és un plaer.
El Joan Ramon és un gran caminador lleidatà, ja us ho dic ara. Te vas comptabilitzant els quilòmetres que vas fent?
No, la veritat és que no.
T'ho dic perquè al cap de l'any te sortiria una xifra que et faria por, eh?
Bueno, potser sí, però por no, seria d'aquelles que diguis, ostres, però sí que he caminat, està bé, però bueno, si fas una horeta, pues cada dia són uns 5-6 quilòmetres, pues intentant... Pràcticament tots els dies de la setmana, però si més o menys algun dia trenc per alguna raó...
Ves multiplicant, que això se'n va cap als 2.000 quilòmetres a l'any, que és res, eh?
Podem anar a Santiago i tornar perfectament.
Joan Ramon González, va, bocins d'història, de què parlem avui?
I, bueno, celebro que estiguis en antena, que això és bona senyal, això per començar, i la deixa Covid a tots ens té cap...
No, jo ja ho vaig explicar, al final jo vaig tenir una reacció... brutal, a la tercera vacuna. La veritat és que m'ha tranquil·litzat ara que he conegut persones properes que m'han dit, i fins i tot algun oient, perquè no ho vaig explicar, em van enviar algun missatge, que jo també vaig estar 3 dies i mig tirat al llit, vaja, amb tots els símptomes normals. Ja, com que, a més, jo havia estat contacte d'un positiu, contacte estret, doncs al final ja no s'ha vist el que era o el que no era, però no, totes les proves van seguir donant negatiu i ja està.
Bueno. Ja, això de les vacunes és el que té cada vegada. En fi, doncs bueno, la setmana passada teníem previst de parlar, i avui ho farem més ràpid perquè tenim poc temps, però era recordar que el dia 15 d'aquest mes es va fer a Carràs una jornada tècnica per tornar a parlar, dic tornar perquè ja a l'octubre ja s'havia fet al Museu de Lleida, però ja tocava fer-la al Carràs, que era parlar sobre la Casa Balmanya.
Ah, sí.
La Casa Balmanya és una casa que està a 12 quilòmetres del Carràs, a la part més occidental del terme municipal. Per tant, ha de fer lluny de lo que seria el poble principal, evidentment. Tot i que el poble pues, és un municipi gran, és el segon del Segrià, sobretot en població, i té altres llocs així també importants fora de lo que és el patrimoni del Carràs, que hi ha, i molt, que un dia podem parlar de lo que té la població, però que és el propi Montagut, la casa dels canonges de Montagut, a l'ermita de Santa Anna, i aquesta casa de Balmanya. Aquesta casa de Balmanya, en aquesta jornada, el que vam insistir és recordar que és, patrimonialment parlant, és força interessant, perquè és un edifici ben construït, amb maçoneria, però el basament i les cantonades i el que és els àmbits i les finestres i de les portes està fet de carreu, de pedra ben treballada, i per tant és un edifici senyorial. És un aire així de palau discret, modest, amb un estil així, podríem dir, classicista, una mica senzill, però bé, és una casa volumètricament important, a 4 vessants, a la teulada, i està dominant doncs, una vall que és la Clamor de Balmanya, que el propi nom lo indica, Vallmanya vol dir la vall gran, la vall magna, i per tant és una vall d'aquestes importants. Evidentment està...
Vols creure que mai m'havia parat a intentar pensar què volia dir el nom? Vallmanya, imagina't.
Vall gran. I sí, uh-huh. Veritablement, els que s'atancen allí i estan en una situació dominant sobre aquesta vall. La possibilitat de que Vallmanya... aquesta casa no, però que hagués hagut ja un poble medieval, sí que sembla que està totalment contrastat, de que probablement d'origen andalusí, però que en època cristiana hi havia hagut ja unes cases, però que probablement aquest poble, s'havia de confirmar que lògicament estaria ubicat on està ara la pista del circuit de cotxes del Carràs que està a tocar. I probablement al fer-lo pues, destruiria el que serien aquestes restes del que seria edifici medieval. Aquest que tenim és un edifici que està fet al segle XIX, i és el que d'alguna manera trenca el que són els esquemes del Segrià. El Segrià tots coneixem, doncs, que l'habitual és aquestes torres que predominen per l'Horta, que són molt més petites, més discretes, que a vegades se van afegint cossos segons les famílies van creixent, o també se van modernitzant, des de la torre primera, que normalment és de tàpia o de toda, fins a arribar a les últimes que s'han fet doncs, ja de material ja prefabricat. Aquesta casa de Vallmanya té l'aire d'una masia, les masies aquestes tradicionals de lo que seria la Catalunya central, i que a les Terres de Lleida, doncs, recordem que tot el Solsonès és l'habitat més habitual, però que també podem trobar per la Noguera, també podem trobar algunes per la Segarra i l'Urgell. Per exemple, a l'Urgell doncs, tenim el Mas Colom, ara habilitat allà a prop de Tàrrega, o el Mas de l'Estadella. Al Pla de Urgell tenim les Novelles, l'Alta i la Baixa, o, per exemple, el Mas de Melons que tenim a les Garrigues. Per tant, aquest tema de les masies, evidentment, a Ponent és una rara avis, i el Segrià encara ho és més. I, per tant, aquesta podria ser l'única representant que tenim a totes la comarca del Segrià d'una casa d'aquest tipus. Per tant, en aquest sentit, un edifici ben fet de tipus de masia, en palau, en una zona allí de secat, però ja per si sol ja mereixeria la pena que es conservés. Sabem, a més a més, qui és l'arquitecte. L'arquitecte va ser l'Agapito Lamarca, que va ser un arquitecte municipal de finals del segle XIX, que és el que va fer, entre altres obres, a Lleida, la part de la reforma de la Paeria de Lleida, la part de Blondel, la part baixa, i també la gran obra que tenim d'ell és tota la biblioteca pública actual, el que ell va fer com a maternitat. I, de fet, l'edifici de la maternitat, en gran, és pràcticament igual a aquesta casada de Vallmanya. Per tant, se nota molt la mà d'aquest arquitecte, potser encara no prou valorat i reconegut, però que d'alguna manera doncs, va deixar la seva empremta a les nostres terres. A Pita Lamarca va ser el constructor d'algunes cases i va conèixer la Josepa de Mier, que era filla d'un gran propietari que havia comprat per invertir la finca de l'Albanya. La finca de l'Albanya, quan la van comprar a finals del segle XIX, era una finca de secà, solament tenia per pastures i per el que podia sortir de lo que era la vegetació normal. No? Agapito, de totes maneres, ja va veure quan la va comprar, bueno, la va comprar no, la va heretar, perdó, al casar-se amb la seva esposa, Josepa de Mier, de que tenia moltes possibilitats i entre altres coses podia ser un lloc de casa, per tant, en el conjunt de construccions que ja ha de tocar la casa d'Albanya, una casa que aquesta sí que està molt bé i que té alguns elements modernistes molt curiosos, que es diu la casa dels caçadors, que seria precisament per fer partides de caça en una zona que llavors torna a existir, estava ben lluny de tot, a 12 quilòmetres del Carràs, actualment està més a prop de Gimenells, està a 5 quilòmetres, però sí. Llavors Gimenells a finals del segle XIX no existia perquè havia desaparegut totalment, no? Llavors estava el projecte del canal d'Aragó i Catalunya, que llavors es deia el canal de la Llitera, que neix allà a Graus, i que ja havia arribat pràcticament a les portes del Farràs, havia regat tota la Llitera. Però la continuïtat per la zona catalana, com estava projectat, era un altre tema. I precisament Agapito va començar a insistir en aquests temes, però no se'n van sortir gaire. Llavors arribem al tercer element important d'aquesta casa, que la fa que el patrimoni més sigui interessant, que és... La filla de l'Agapito, de la Marca, la Eugènia la Marca, es va casar amb un soldat que havia vingut aquí a fer el seu treball, que era enginyer de l'exèrcit espanyol, estava destinat al castell principal de Lleida, el que és actualment la Seu Vella, i era un comandant pues, atractiu i que molt trempat i que es deia ni més ni menys que Francesc Macià. Aquest senyor, que després tots el coneixem per la trajectòria política que va tenir, però en aquells moments era un enginyer de l'exèrcit important, al casar-se amb l'Eugènia de la Marca va fer que aquesta casa per ell fos com una mena també de retir, un lloc que li encantava molt d'anar-hi a descansar, a desconnectar, tenia una sèrie de treballadors, quasi de règim de coloms, que podien viure de lo que feien a la terra, però ell va ser un dels promotors de la construcció del tram català del canal d'Aragó i Catalunya, el que va des del Farràs fins a la Granja.
Home, per cert, no, m'estava posant a la pell d'aquestes dates, si ara ja és un indret on pots estar desconnectat de tot, llavors encara més, eh?
Oh, clar, per descomptat.
Però ben desconnectat de tot, eh?
Totalment, totalment, totalment. A més, sobretot sense, evidentment, llum, no cal dir-ho, que no hi havia, però aigua tampoc. És a dir, recordem que, clar, Francesc Macià va ser el que va defensar la construcció del canal. El fet que fos enginyer també li va ajudar, perquè ell, a part de ser comandant de l'exèrcit, també va ser un dels innovadors que va portar l'arribada del formigó armat a les construccions. Precisament la construcció més antiga que tenim de formigó armat de tot l'estat és la que tenim a Puigverd de Lleida, que és el dipòsit d'aigua de boca que hi ha a la població de Puigverd, que es conserva i que està musealitzat. I ell, amb aquesta nova tecnologia, també va defensar que el canal es podia fer més ràpidament i més barat. Tot això va ajudar. Evidentment, ell, el fer-lo, defensar els seus interessos de cara a que la seva finca pogués tenir rec, amb el qual milloraria en tots els sentits a nivell econòmic i demés, tot i que aproximadament quan va arribar l'aigua va ser el 40% de l'extensió la que va arribar a ser regada, l'altre va continuar sent com era, però al mateix temps, evidentment, sabia que també feia un servei al país i molta altra més gent que també es beneficiava de l'aigua. D'altres coses, recordem, la pròpia població d'Almacelles, que va ser de gran festa major, és l'arribada de l'aigua al 1910. Per tant, d'alguna manera, aquesta obra se l'havia de deure. Evidentment, si Francesc Macià no hagués fet la carrera política, fins aquí, fins i tot, jo crec que ja seria aquests tres punts interessants per la casa. La tipologia estrictament rara en el Segrià, sabem l'arquitecte, un arquitecte relativament interessant i important, com és la capital de la marca, i després va servir d'un personatge interessant com és Francesc Macià. Però que Francesc Macià després, al fer la carrera política que va fer, quan va deixar l'exèrcit i se va involucrar en una trajectòria acabant a l'estat català i amb Esquerra Republicana, amb l'intent de cop d'estat de Prats de Molló, fins arribar a ser president de la Generalitat, doncs això fa que tingui aquest plus, sense cap dubte, que la faci una casa excepcional i que, segons ell diu, en els seus escrits, s'ho passava bé quan estava allí a Balmanya. Inclús en algun míting és curiós que surt en la premsa de l'època que el senyor Francesc Macià havia arribat a Lleida venint des d'Alcarràs en ferrocarril. El local dius, ostres, com ho feia? Pues clar, agafava una tartaneta del carruatge fins a l'estació de Montagut, que havia un baixador, i des d'allà agafava el tren, en el qual aquests 25 quilòmetres que estava a Almanya, aproximadament de Lleida, que llavors fer-los a cavall o en tartana, doncs no cal dir-ho, després sí que més endavant, cap a l'època de la República, evidentment ja hi havia automòbils, però tampoc els camins no és que estiguessin molt, molt, molt bé. I llavors és curiós que molta premsa...
Es podia anar des d'allí fins a Lleida?
Sí, hi havia els camins i les...
Amb tren.
Sí, havies d'anar... Havia un baixador a Montagut,
sí,
al Carles.
Sí, sí, però vull dir, des d'allí fins a Lleida ja era la línia d'ara?
Sí, i aquesta línia és la més antiga. Aquesta línia és de 1860. Que quan arriba el ferrocarril a Lleida, sí, aquesta línia ja era una línia de solera, sense cap dubte.
No, suposo que la freqüència no era la d'ara, però bueno, la possibilitat hi era. Exacte, la freqüència de trens, vull dir.
Exacte, sí, no, però dit de mercaderies, que també en aquells moments és important. Inclús, això ja va ser després de la guerra.
És una... Jo sé que no ve a cuento, ara m'ha vingut al cap, però és, per mi, la assignatura pendent la interconnexió entre Lleida i els municipis fins a 50 quilòmetres al voltant, el que seria el Rodalies de Barcelona, per mi és la gran assignatura pendent. Està infrausat tot el que és la xarxa viària, i és, o sigui, viària, ferroviària. És sí. Més, no se n'ha creat de nova.
No, perquè...
Vull dir, per fer un cas ràpid, perquè a més potser és la línia que coneixem més, Lleida-Balaguer. Escolta, jo conec molta gent de Balaguer que ve a treballar a Lleida i gent de Lleida que van a treballar a Balaguer que no s'han plantejat mai agafar el tren per anar i venir. És a dir, agafo el cotxe.
Però ara hi ha molta gent que l'ha satisfet, perquè probablement de tot el servei de rodalies que té Catalunya el que funciona millor és el de Lleida-Balaguer.
Sí, però m'entens? Jo crec que encara està infravalorat. La carretera té un trànsit altíssim i la majoria de trànsit és Lleida-Balaguer o Balaguer-Lleida.
Correcte. Però veus, en aquest sentit, per exemple, el que deies a Mollerussa, per exemple, la Tàrrega...
Per exemple, ja...
Aquesta sí que la via, aquesta sí que no està a l'altura de Balaguer.
No, ni molt menys.
Aquesta està quasi com el segle XIX. amb la qual així de trist estem.
Fins i tot també... et diré aquella línia que es va projectar amb l'exclusa de l'aeroport, Lleida, Torrefarrera, Rosselló, Alguaire, Almenar, Alfarràs i aeroport.
Sí,
seria una línia que podia tenir, si no un tren o un tren o un tramvia, cada hora un que pugi i baixi.
Sí, bueno, és el que fa el tren de la Pobla. Cada hora pugi i baixi un tren fins a Balaguer i fins a la Pobla de Segur, em sembla que són dos al dia, i bueno, jo penso que és una prova de que ben organitzat i és un servei públic que la gent l'hauria de descobrir, sí, i trobar-lo, i tens tota la raó. I precisament això ens comunicaria amb Almacelles.
També.
L'alcalde d'Almacelles lo va reivindicar el Josep Ibas moltes vegades, que tingués aquesta connexió fins a Montsó, inclús aquesta connexió que té tenir a la franja, i no diguem tornar a repetir.
No, i fins a Osca, si m'apures, a Osca, sí, escolta, Lleida, Osca, bueno, i amb tots els pobles que hi hagi entremig.
Sí, bueno, Osca ja és més complicat perquè com no té accés directe, sinó que és un cul de sac, perquè has d'anar fins a Tardienta, i a Tardienta t'has desviat fins a Osca, que és una cosa rara que té el ferrocarril, que no va per 15 quilòmetres, em sembla que són, no va arribar a passar directament per Huesca, llavors passa per Tardienta, i en Tardienta has de fer la parada, que precisament inclús quan vens amb algun AVE des de Madrid, para allí a Tardienta, que a vegades la gent diu que para aquí el tren, i llavors pots agafar un trenet i anar-te'n fins a Huesca, no?
Vai.
En aquest sentit, sí.
Bueno, falta de previsió. Bueno, de totes maneres, el tema de la casa aquesta de Balmanya, segueix encalladíssim, no?
Sí, perquè, clar, tota la jornada era per demostrar l'interès que podia tenir des del punt de vista patrimonial, com crec que pel poc que he pogut explicar aquesta casa, que inclús això els participants, a part de jo mateix, començo pel RUC, que vaig explicar una mica el que he dit ara, però l'ampliació que va fer el Josep Joan Mateu sobre, precisament, la influència del canal d'Aragó i Catalunya, o el Quintí Casals, que és el president del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, que és l'entitat que organitzava la jornada, que va explicar doncs, aquesta vinculació social també i de la família amb el territori. Tot això fos interessant. També teníem el Marc Macià, que tot i que es diu Macià no té res a veure res amb el president, però que va promoure una ruta per Catalunya que podia començar, però evidentment la gent va néixer Macià a Barcelona, on va morir, i tot el que va fer, però sobretot per les Terres de Lleida, les Forges Blanques, on està l'espai Macià, Puigverd de Lleida, com hem dit, que té aquest edifici que està magníficament conservat, bueno, el dipòsit, aquesta estructura, el pont Macià, que ja és Serós, l'únic que va sobreviure a la Guerra Civil i que va inaugurar el president a l'any 32, Alfarràs, de les filatures que hi ha de la façana d'una de les fàbriques que actualment són propietat municipal, és també dissenyada per Macià, a la pròpia Seu Vella de Lleida, que ja va ser el castell principal, va fer un dels planos com a comandant més esplèndids que es conserven de lo que és el castell de Lleida, de l'any 1905. Per tant, aquestes joies podrien estar en aquesta ruta que hauria d'acabar a l'Alemanya, recuperada. I l'Alemanya recuperada, ho diem perquè evidentment, amb el pas del temps, la família de la Marca, quan allà va morir Macià, els descendents, la seva filla, se la va acabar venent, actualment és propietat d'un particular, i aquest particular es pot a la finca, però la casa per ell no li fa cap servei, i la casa s'està degradant, s'està ensorrant, està caient. L'anterior ajuntament del Carràs va estar a punt, al final de la legislatura, d'adquirir-la per 120.000 euros, pagadés en 4 anys a 30.000 euros, amb el qual el Carràs seria el propietari de la casa, i aquesta és la condició sine qua non perquè a la seva propietat pública puguin invertir les altres administracions que estan disposades a fer-lo, com és la Generalitat i la Diputació
de Lleida. També és la trampa perquè no s'estigui fent res.
Bueno, aquest és el cert d'inicios. És a dir, el Nadal d'aquest l'any passat, el Nadal del 2020, se va crear una plataforma, perquè havia hagut ja algun moviment, però es va crear una plataforma Salvem la Casa d'Almanya, amb aquesta intenció de cridar d'una vegada que si no es fa res, actualment una quinta part de la casa té la teulada totalment esfonsada, ja sabem que una casa...
És poca broma, no?
Quan cau les teules, comença a caure tot i llavors és progressiu el deteriorament de la casa.
Sí, i ràpid.
Sí, per descomptat. I clar, en tot aquest any que portem des del 2020 fins al 2021, i dic així perquè pertanyo també a aquesta plataforma de Salvem la Casa Macià, l'únic que s'ha aconseguit és això, el peix que es mossega la cua. És a dir, l'Ajuntament diu que per adquirir-lo necessiten les ajudes, el compromís de les institucions diuen que es comprometen, però que l'ha d'adquirir l'Ajuntament.
És molt bo, això,
O sigui,
de totes maneres, fixeu-vos, a vegades, fins i tot, està el mateix partit polític amb institucions diferents. Escolta, jo ho compraré, però necessitaré ajudes. I l'altre li diu, home, jo t'ajudaré, però no t'ajudaré fins que no ho tinguis en propietat. I l'altre li torna a dir, no, és que jo no ho puc comprar fins que no em donis les ajudes. I l'altre, al cap, això, quan dic un diu i l'altre contesta, passen 6 mesos entremig. I l'altre torna a contestar, no et puc donar ajudes fins que no ho compris. I així portem 2 anys, de veritat.
No,
que...
un any, solament és un any, estem marejant, perquè porta molt de temps, però que es va moure a través de la plataforma, i inclús amb tots els partits, i encara no. I estem amb això, i clar, també hi ha un altre por, que és de dir, per part de l'Ajuntament, això ho podem entendre, dir, bueno, nosaltres la comprem, se salve, perquè seria l'actuació urgent, valorada en uns 300.000 euros, el que seria l'actuació per tapar la teulada i que no caigui la casa, però després diu, i ara què farem? Clar, és una patata calenta que té el municipi i també voldria que el compromís...
O sigui, que hi ha gent que no té patrimoni i pagaríem per tenir-ne, nosaltres el tenim i ens el deixem perdre perquè no sabem ni com gestionar-lo ni què fer-li.
Sí, no, i la poder dir, si tenim patrimoni, doncs què farem després? Doncs clar, si hi ha un... bueno, una inversió...
Però clar que és una inversió, en patrimoni.
És que aquest és el tema.
Però això està inventat ja, això ja ho sabem. El que s'ha de fer és fer-lo visitable, fer activitats, jo què sé, obre'l al públic, en fi, mare de Déu.
El que passa és que algú també l'ha valorat, diu, fer això, fer-lo visitable i adreçar-lo, doncs és més d'un milió d'euros, amb la qual, clar, s'ha assustat tothom, no?
Bueno, de totes maneres, els pressupostos de les institucions públiques sempre són molt alts, No sé què passa.
No, però sempre. Ara estem parlant de 30.000 euros a l'any perquè sigui propietat municipal. Ja. Després, com a mínim, salvar l'edifici. I quan tinguem l'edifici salvat, podem tornar a parlar llavors de dir, ara s'ha de fer alguna cosa, però ja està salvat, però si no, estem discutint i passarà com allò de los galos y los podencos, no?
Bueno, però ja en parlarem. Ja en parlarem. Joan Ramon, quan hi hagi algun canvi, m'ho dius i en tornem a parlar. A
veure,
espero que sigui més d'hora que tard, però a veure si hi ha algun canvi.
Esperem-ho. Jo penso que aquest any s'hauria de resoldre.
Ai,
Déu meu. L'any que ve tenim eleccions, amb la qual...
Sí, sempre passen coses a l'any d'eleccions.
Se polititzarà més de lo que em para, a vegades ja està l'antena, perquè sense voler ja s'està polititzant una mica.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies, i celebro que estigui sempre en la forma.
Clar que sí.
I els oients també. Endavant. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Gràcies. Fem una pausa rapidíssima i ja tenim aquí els amics de la radiografia.
Paco Martínez Soria.
¡Ay, qué simpático!
Y Alfredo Landa.
¿No me recuerda,
Mano a mano en la tarde del domingo.
¿Qué creen que estoy loco?
El calzonazos y vente a ligar al oeste.
No podría yo hacer el papel.
No digas tonterías.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Hi ha hagut uns quants partits aquest cap de setmana. No tots, perquè això del virus doncs també va afectant, encara que és un reflex de la situació actual de la societat. Però vaja, que se n'han jugat força. Mira, qui no ha jugat és el Vilassana d'hoquei femení, que tenia partit amb el Plegamans i que ha estat aplaçat. Sí que ha jugat amb hoquei masculí el Lleida Llista, que s'ha imposat 5-1 al Alcobendas i que segueix una marxa triomfal des de que van tornar, no sé si és per això, però des de que van tornar al pavelló 11 de setembre. En futbol femení, l'AEM ha tret 3 punts magnífics i necessaris a la seva visita del Club Atlètic Madrid B, 1-2, un resultat final que les manté 5enes a la classificació, ara ja empatades a punts amb la quarta posició, que és la que dona tranquil·litat. Recorda, només hi ha tres places que donaran tranquil·litat al final de la fase regular. La segona, la tercera i la quarta, almenys, assolir això. En futbol masculí, tot i tota la història que hi ha al darrere, el Lleida Esportiu va complir a domicili 1-2 davant del Prat, victòria, que deixa els lleidatans vuitens a la classificació general amb 25 punts i un partit menys, i estan a 4 punts de les posicions de la promoció d'ascens. Us imagineu que el Lleida Esportiu hagués funcionat normal, no et dic bé, normal, pagant el que ha de pagar, obrint les portes, baixant preus, que el camp s'omplís de gent, on estarien ara? Amb tot el que ha passat, a 4 punts només de les posicions de play-off. Fixeu-vos que els trens passen i de vegades no es poden deixar passar, eh? En bàsquet femení, el Cedis La Seu ha tingut un cap de setmana important amb una victòria 60-54 davant del Ferrol. En bàsquet masculí, el Força Lleida no ha jugat davant del Melilla, però sí que la setmana passada va tenir una victòria important davant del Girona, que és un equip estil Dr. Jekyll i Mr. Hyde. És a dir, si tenim a Marc Gasol jugant, és Dr. Jekyll, si voleu, i si no, és Mr. Hyde. És a dir, o un equip per jugar els play-offs d'ascens o un equip per patir per salvar-se. Ara, clar, parlem de Marc Gasol, que, vaja, és una figura importantíssima dins del bàsquet. Amb vòlei, el Balàfia Vòlei va tenir una victòria importantíssima, 3-0 davant del Saragossa, que els manté en la segona posició, empatat a punts amb el líder, amb el Mundet. El seu entrenador, Carlos Oca, qualificava així la victòria.
Ha sigut un partit molt interessant perquè, tot i ser favorits, Saragossa juga, és un equip que ens va guanyar un set al partit a casa seva. La victòria al primer set ha favorit el nostre joc i després hem guanyat relativament amb comoditat i fent aquests canvis, aquestes proves una mica perquè tots els jugadors vagin agafant el to a la competició, no? I de cara a preparar fase d'ascens, que tots han d'estar al nivell.
El proper partit serà un Barça-Volei, Balàfia-Volei, a domicili, la setmana vinent.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Bé, home, fei.
Sí? Ni refredats, sí, ni grips, ni virus.
No, de moment no. Portem fusta, però de moment no.
Hem de fer recompte, refredats, grips, sí, o virus. Que no és lo mismo, eh? No és lo mismo.
No. O altres coses.
O altres coses, sí, senyor. També està amb nosaltres la Vanessa Ortega, que és la presidenta del Balàfia Volei. Vanessa, què tal? Bon dia.
Bon dia, companys.
Contenta, suposo, pel resultat del cap de setmana?
Sí. La veritat és que no paren de donar alegries i, bueno, d'això es tractava aquesta temporada, sí.
Estan que se surten, eh?
Estem empatats, sí. Esteu empatats a punts ja amb el Mundet. Escolta, això ja comença a ser seriós, no?
Sí. Ara ja és bastant real que tenim aquesta possibilitat d'estar entre les dues primeres places per poder anar a la fase d'ascens. I per què no continuar somiant?
Queden 9 jornades.
Sí, acabem de començar, com aquell que diu, la segona volta. El primer partit de la segona volta era contra Jas Mundet la setmana passada, que era el líder, és el líder de la competició. I, bueno, va saltar la sorpresa, o no, de guanyar-los. I ara, doncs, no, bueno, cada partit és superimportant perquè el tercer Arenys el tenim a 4 punts, que serien 2 partits, per entendre'ns, però, bueno, hem d'anar a Arenys a jugar, així que el 19 de març, si no recordo malament, i aquell partit serà, evidentment, decisiu.
Clar, això estava pensant, evidentment, s'han de guanyar tots els partits, però el del cap de setmana vinent davant del Barça, que són quarts, amb 29 punts, sí, i el d'Arenys, que em dius tu, el 13 de març, són vitals, aquests partits, perquè són rivals directes. Hores d'ara.
Sí, la veritat. Sí, si dissabte guanyem el Barça, home, estarà bastant fet, però sí que és veritat que no podem baixar la guàrdia i bueno, estem molt il·lusionats i també amb properament amb novetats a l'equip, així que ja us informaré quan sigui el moment.
Escolta, els dos primers pugen directe?
No, no, anem amb una fase d'ascens, els dos primers de cada grup. Som tres grups, anem sis equips. I hi ha dos places per pujar a Superliga 2. Sí que és veritat que gairebé cada temporada els despatxos t'ofereixen la plaça, però nosaltres tenim clar que si no ho aconseguim esportivament, segurament no pujarem.
I si ho aconseguim esportivament?
Estem treballant per aconseguir-ho.
Vale, sí. Vale. No t'ho dic perquè, clar, suposo que parlem d'una altra història, no, llavors?
Sí, parlem de doblar el pressupost.
Déu-n'hi-do.
Sí, està clar.
Quin pressupost teniu, per cert?
Del club?
Sí.
Vora 100.000 euros.
I d'aquest, quin tant per cent s'endú el primer equip?
Una quarta part.
Una quarta part, bueno. Sí. Molt bé. Bueno, de totes maneres, ull, que ens n'hem anat molt lluny. Ens n'hem anat ja la temporada següent. De moment, cap de setmana vinent, a la pista del quart classificat Barça Volley, s'ha de guanyar, i a partir d'aquí, partit a partit. Això no sé qui ho deia, Xavi. Qui ho diu, això de partit a partit? Molta gent ho diu, això de partit a partit.
Sí, bueno, ara se l'han copiat, però...
El Xolo.
Sí, això.
Sí. Sobretot si el darrer l'has guanyat, doncs va bé dir-ho. Si el darrer no l'has guanyat, doncs escolta,
Déu-n'hi-do. I si l'has guanyat a l'últim minut també.
Xavi, escolta, no et fa ràbia de veure la classificació de la segona ref amb el Lleida només a 4 punts de les posicions d'ascens, amb tot l'enrenou que hi ha al voltant de l'equip?
Molta ràbia em fa, perquè un any que sembla que a poc amb el tema esportiu ja han sortit endavant, doncs que se parli més de lo que no és l'esportiu que el tema esportiu, doncs fa molta ràbia.
No perquè es parli més, sinó perquè...
No, perquè és així.
Tu imagina't...
Cada dia tenim una seqüela més de tot aquest malefici que és aquest club esportiu, per tant... És molta ràbia i molta angoixa. No saps mai què passarà.
Sí.
Comences la setmana i dius, viatjarem, no viatjarem, jugarem, no jugarem. Tenim metge, no tenim metge, tenim fisio, no tenim fisio, tenim porteries, no tenim porteries. És que no sabem on estem.
Però tu imagines el... Això sense ficció, evidentment, però amb una marxa normal, és a dir, amb els pagaments al dia... i sense cap mena d'alteració esportivament, si aquest equip, amb les baixes que ja té, està aquí, t'imagines on podria estar? És que, clar, el líder que puja directe està només a 9 punts del Lleida Esportiu. Bueno, a 9 doncs, punts, només.
Si haguéssim tingut una mica de seny, doncs igual estaríem a dalt abarallant-nos amb el líder, no? O sigui que poc no s'ha més faltat, no? Però, bueno, el tema és que s'han perdut moltes coses al camp, però també s'han perdut moltes coses als despatxos.
Sí,
s'ha perdut el coneixement i tot el que falta.
Per cert, des de la darrera vegada que hem parlat, ja s'ha aprovat que el Lleida Esportiu ha de deixar el camp d'esports. Que si no hi ha un recurs ni res, el dia 1 de març ja no jugarà al camp d'esports.
Bueno, en teoria, aquest ple d'aquest mes, l'Ajuntament ha acabat de decidir aquest divendres, i que el de març ha de marxar, per tant, de la carta de despido, diríem, no?
I ja veurem.
A partir d'aquí veurem a veure on van a jugar.
Clar, ja anava a dir, i on poden anar?
Pues a Mollerussa, és l'únic que donaria el callo per poder anar-hi.
El Juanjo Garra no es pot muntar un camp de futbol per allí fora.
No, però jo els acolliria, cap problema. Però el tema, jo no crec que sigui l'1 de març. O sigui,
no?
Això es dilatarà en el temps. Home, recorrerà el club, segurament. Vale. Llavors, si recorre la via, bueno, que té tot el seu dret, pues crec que això s'allargarà. Doncs
pues ja està. O sigui, que bàsicament la temporada l'acabaran aquí.
Jo penso que sí.
Pues a mi me semblaria molt malament.
No, sí, però clar, judicialment hi ha uns plaços que no... Que a més normalment són lents, eh?
Sí, sí.
I si han d'arribar amb un desnonament administratiu i no sé què, vull dir, això no és d'un dia per l'altre. Bueno, no ho sé.
Bueno, teòricament el 28 de... O sigui, aquest divendres s'ha d'aprovar i tenen un mes per marxar, o sigui, fins al 28 de febrer, per això deia que l'1 de març és la data, però és veritat que cap recurs amb això, i si hi ha un recurs, doncs automàticament es paralitza tot i en van. De totes maneres, jo crec que el més preocupant és la marxa de jugadors, que ja comença a ser un degoteig constant, i com estan frenant la marxa d'algun jugador que cada mes està demanant marxar i que suposo que li acaben pagant el mínim perquè no hi hagi més d'aquestes tres nòmines i no pugui marxar.
A veure, evidentment, si no, ja no quedaria ningú. Però vaja, que quede ara una setmana per acabar el mercat d'hivern i d'aquí s'ha de decidir tot. Aviam, si d'aquí a l'1 de febrer li marxen tres o quatre jugadors més, ja no podrem jugar. Llavors, què hi farem? És que és molt ingrat tot això i és molt... És de patir molt l'afició i el que no és l'afició, perquè... No pot ser que es parli així tan malament del club i llavors arriba un moment que això pues, no funciona.
Uh-huh. L'Ajuntament de Lleida havia fet sondeig perquè, clar, el camp d'esports parat tampoc no té cap mena de sentit. Van preguntar a l'Atlètic Lleida i a l'AEM, a l'equip femení, i els dos hi van fer bona cara, però en algun partit, no convertir-ho en seu perpètua.
Home, clar, a veure, el Fortí, que és el camp de l'AEM, avui en dia, pues, a mitja temporada, fer un partit puntual, pues, a lo millor sí que li aniria bé. Però, de moment, ara acabar el que està jugant-se com el que s'està jugant, no crec que sigui interessant. Amb l'altre equip que han dit, pues, bueno, sí, segurament sí, si pugés de categoria... Pues podria fer un salt al camp d'esports. Per què no?
Si pugés de categoria és tercera ref, no?
Sí, claro.
És que parlem de categories molt llunyanes, a primera divisió.
Això és una...
El camp és enorme. O sigui, jo crec que el camp del Lleida Esportiu, a hores d'ara, a la segona ref, deu ser el més gran de tots. Segur.
Tant.
I de primera ref...
És un camp de primera.
Clar, per això t'ho dic, i de primera ref, dels més grans. Fins i tot de segona A, si m'apures, eh?
Sí.
És que jo penso que això és perillós, pel que fa a l'AEM o l'Atlètic Lleida, de voler marcar terreny. Jo t'ho dic perquè a mi molta gent me diu, si jugueu una fase d'ascens i la juguéssiu a Lleida, jugareu al Barris Nord. No, jo jugaré a Juanjo Garra, jo no vull jugar al Barris Nord.
Yeah.
Vull dir que perquè el teu camp és molt important i on entrenes i on... I, no sé, vull dir que...
Claro, i coneixes els forats que hi ha al camp i coneixes tot, clar.
Bueno, i en el cas de l'AEM, que és el que s'ho mereixeria per categoria, doncs elles estan molt acostumades a jugar al recassens, estan molt acostumades a tenir el públic de la manera que està tot i llavors seria molt complicat. Bueno,
podem,
no ho sé, eh?
Podem fer un camp de futbol que sigui multiús, home.
Bueno,
se pugui jugar a hockey, a bàsquet, al vòlei, a tot.
Escolta, un camp, un partit de bàsquet ha descentat, de bàsquet al camp d'esports, amb sol, seria una experiència diferent, eh?
No seria pas el primer. Escolta, a la plaça de toros de Madrid allí se juga de bàsquet, o sea que... Cuidadito. Jo no vaig anar a jugar al Caprabo... en una plaça de toros i quedé tremendo i us conyé pues aquí hi ha corrida de toros sí, clar, el burladero i el que se lo sigue
de tot...
si montes una pista de bàsquet montes una pista
no, per això t'ho dic ara és fer bola
a d'instal·lacions n'hem faltat ja. Que, mira, si el cobreixen i el fan un multibús, pues perfecte.
Home, jo això
ja,
però jo això ho veig paraules majors a cobrir-lo.
Bueno, no, però... és com el que dius, Ricard, de fer un pavelló. Encara no l'han fet, no? I fa 10 anys que teníem que fer un pavelló.
Sí, correcte.
És el mateix, ara.
S'imagina't.
Fem un multiús, parlar per parlar, fem un multiús.
Mare de Déu.
Però no sent egoista i pensant en la ciutat, el camp d'esports ha de ser, bueno, el lloc representatiu de l'esport de Lleida, com ho havia estat durant molts anys, i perquè no ho oblidem, perquè és futbol, i a veure, hem de tenir els cos a terra, i el futbol... És important per la ciutat.
Jo també ho crec, això. No sé com acabarà al final, però jo crec que deixés de ser una seu única d'un club, encara que tingui prioritat un club per fer-lo anar, però que l'Ajuntament es reservi uns dies a l'any per poder-lo fer anar, evidentment adequat al que és, i fer una mica més d'activitat al camp d'esports, jo crec que seria una molt bona idea, perquè, a més, és que el camp d'esports està ubicat... Vaja, vull dir, és ideal la zona on està el camp d'esports, per entendre'ns. Vull dir que s'hi pot anar caminant quasi bé des de qualsevol punt de Lleida. Jo crec que aquí l'Ajuntament s'hauria de guardar aquesta carta, de si al final acaba venent un altre club potent que es queda al Camp d'Esports per jugar de manera permanent, que l'Ajuntament es guardi uns dies per organitzar alguna activitat allí per la ciutadania.
Perquè no pot ser un concert de música.
Per exemple, que diu un concert, diu qualsevol altra activitat, però que, vull dir que no afecti a la gespa i que no afecti a les instal·lacions, però que la gent hi pugui anar al Camp d'Esports.
Avui en dia hi ha moltes coses que no,
sí.
No podria afectar a la gespa.
Bueno, veurem. Estic amb el Xavi. Cada dilluns estem pendent a veure aquesta setmana que sortirà de Lleida Esportiu, i això no hauria de ser. Ens hem acostumat amb això i això no hauria de ser. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley. Escolta, com sempre, un plaer. Gràcies. Bona setmana.
Gràcies, companys, igualment.
I Xavi Pérez, com sempre, un plaer també. Gràcies, una abraçada, cuida't.
Cuida't igualment.
Directe a les dues, Albert Esquer, si ens escoltes, una abraçada, agafa forces, eh? Vinga, directes cap a les dues, soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a puntuals, com sempre, a les 12:20, demà dimarts ja. Demà la darrera setmana del mes de gener, almenys sencera. Setmana vinent, dilluns encara serà gener, però és el darrer dia. I tornem demà, cuida't força.